amb Carme Reverte.
Secció del Sant Cugat a Fons d'aquest dilluns, dedicat, com sabeu, al món animal, l'espai Gat i Gos en companyia dels companys de la protectora animal, el Cau Amic, la Rosa Maria Marquès, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Francesc Codonyés,
molt bon dia.
Avui ens porteu un altre tema. Avui parlem d'un club que es diu el Club de Cats.
Club de Cats, sí.
Club de Cats, explica'ns què és.
Vale, bueno, que ens ho explicarà avui la Carme Soler, que també ens acompanya per parlar d'aquest tema. Ella es va posar en contacte amb aquest club per diverses coses i bueno, que ens expliqui ella ben bé què és aquest club.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia, la Carme és voluntària del CAU.
Ah, exacte, això mateix, sí, la Carme ja ha vingut un parell
de vegades. Un puntal.
Soc voluntària del CAU, però fa molts anys que soc també sòcia del Club de Cat. És una associació d'ajuda a animals amb discapacitat i amb malalties cròniques. Jo els vaig conèixer una mica per casualitat, en una altra protectora, en unes altres circumstàncies, però bueno, vaig començar a parlar amb elles, em va semblar molt interessant el seu punt de vista perquè era molt diferent del que jo tenia vist des de fora. Per mi un animal amb discapacitat era un animal trist, un animal que pateix, i bueno, jo dona la casualitat que uns anys abans em vaig trobar que la meva gossa, per un tema de displàcia de maluc, quan tenia 2 anys va deixar de caminar. Llavors, en aquell moment a mi em van dir el veterinari, o s'opera, i si l'operació no surt bé, llavors quedarà paralítica i per tant aquest gos s'ha de sacrificar. No em donaven altres opcions. Llavors, a través d'aquesta associació m'han ajudat a veure que un gos amb discapacitat pot ser un animal feliç i que hi ha altres sortides. És a dir, abans d'agafar prendre una mesura dràstica, millor consultar i potser hi ha altres opcions.
Digues, Francesc.
Anava a dir que tenim a l'antena la presidenta de l'associació del Club del Cat. Debi, hola?
Sí, hola, bon dia.
Hola, bon dia, Debi. I també tenim la tresorera, que es diu Núria Tobal, que ens acompanyaran avui per explicar-nos una miqueta la seva tasca i sobretot per desmentir una mica la idea aquesta que podem arribar a tenir de que un gos minusvàlid, que no acaba de jugar les cames, el que ens explicava la Carme, que realment pot ser feliç i pot tenir una vida completament normal. Debi?
Sí.
Hola, explica'ns una miqueta la vostra tasca que feu a la protectora.
Bueno, el Club de Cat es va fundar fa uns 14 anys, bàsicament perquè, bueno, arreu d'una gata que vaig trobar atropellada a l'autopista. La gata era paralítica i bueno, la vaig portar a molts veterinaris i tots em deien que s'havia de sacrificar aquella gata. Però la gata em mirava i em feia mal i em semblava que no calia. I al final vaig trobar un veterinari que va dir que treballaria amb mi per veure si podíem treure endavant la gata. I aleshores aquella gata, pues, passat un parell de mesos d'estar totalment de fet, era tetraplègica quan la vaig agafar i després passat uns dies pues, ja caminava amb 2 potes i passat uns mesos ja caminava amb les 4 potes. I vaig trobar molta informació als Estats Units, en internet, i com sóc anglesa pues, vaig pensar que aquí potser el que faltava era informació perquè la gent pogués tenir realment l'oportunitat, la possibilitat de tirar endavant amb aquests animals en lloc de sempre fer el que deia el veterinari en aquell moment, que era sempre sacrificar perquè no sabien com es podien cuidar, no? I tot ha sortit una mica d'aquesta història. Això era, la gata es deia Cat i per això es diu el Club de Cat.
Jo volia preguntar-li a la Debi perquè abans la Carme ens deia és que la vaig portar al veterinari i em van dir que si no sortia bé s'havia de sacrificar. La Debi també ens comentava la mateixa sortida. Em dona una mica la sensació, jo no conec en absolut aquest món, però em dona la sensació que no hi deu haver molts centres com el vostre que es dediquin a fer aquest tipus de tasques, no?
Sí, bueno, quan vam començar no n'hi havia. Ara sí que n'hi ha cada vegada més grups, no sempre són centres, perquè aquests animals... Nosaltres fem 2 tasques, realment. Fem una tasca que és ajudar animals que no tenen llar, que són abandonats, o que es troben al carrer atropellats, coses així. I també intentem ajudar a la gent que tenen animals amb aquests problemes perquè puguin trobar solucions a el que són les necessitats diàries dels animals. Aleshores, bueno, té com una doble
funció que feu, no?
De... Sí, exacte.
Sí, perquè hem de dir que, clar, molts d'aquests animals que hem vist ara les imatges en vídeos que després posarem al nostre Facebook, compartirem, i en molts d'ells van amb com una mena de cadires de rodes,
sí.
Que això us ho feu vosaltres? Les compreu?
No, nosaltres les comprem. Al principi les havíem de treure, de portar des dels Estats Units, perquè aquí no n'hi havia. Les que n'hi havia aquí eren perquè algunes famílies amb animals amb aquests problemes pues els vam construir els mateixos, no? Nosaltres els vam començar a portar des dels Estats Units, però avui dia sí que són disponibles aquí a Espanya. Hi ha empreses que els venen, que els lloguen inclús, perquè la gent pugui provar amb el seu animal si li va bé o no aquest tipus de cadira de rodes, perquè alguns animals s'adapten millor que altres.
Això era una de les preguntes que tenia. Tots els animals s'acaben adaptant a aquest tipus de cadires de mobilitat?
A veure, els gossos normalment sí, si no tenen una discapacitat molt complicada, perquè n'hi ha alguns animals que tenen més d'un problema, diguéssim, els gossos normalment sí, sense problema, i a més, no, o sigui, la gent sempre es sorprèn perquè els veuen i pensen que, oi, pobret, sempre m'han dit, els veuen i diuen, oi, pobret, i després de conèixer-los un ratet, diuen, si són feliços, si corren com els altres, només que porten rodes. No? Els gats que són una mica més complicats, n'hi ha gats que s'adapten bé i n'hi ha gats que no s'adapten tan bé a la cadira de rodes. El que passa és que el gat normalment és més independent i té més possibilitats de moure's encara que no tingui cadira de rodes, no?
Núria?
Sí?
Hola,
bon dia.
Quants en tenim quants en teniu de gossos ara vosaltres així, que vagin així d'aquesta manera?
Ara, a veure, gossos amb paràlisi tenim el Bart i tenim la Keti. El Bart és un gos petitet que encara l'hem operat ara i està en rehabilitació. Ja porta 2 setmanes de rehabilitació, amb aigua, piscina, exercicis, i encara no sabrem si podrà caminar o si no podrà caminar amb les potes al darrere. Nosaltres sempre intentem que puguin arribar fins al màxim de la seva capacitat per poder caminar. I si es veu que no, llavors és quan se li fica la cadira de rodes. La Keti és una gossa molt petiteta, molt simpàtica. Si entreu a la nostra pàgina del Club de Cat podreu veure vídeos d'ella corrent per la muntanya, dintre de l'aigua, on es passa molt bé.
La Yorsai.
Sí, és una tipus Yorsai que va per dintre d'una mena de riu,
oi? Sí, està molt loca.
Sí, l'hem estat mirant aquest dematí i realment està molt feliç aquesta gossa corrent així per la muntanya.
Aquesta gossa ens la vam portar de fora de Catalunya, que no tenien opcions per ella. Vam intentar al principi veure si podia haver l'opció de que caminés, però no va ser possible. Llavors ella té la cadira i no té cap problema. Nosaltres intentem sempre estabilitzar-los fins a un límit i després, quan ja estan estabilitzats, buscar-los una llar. Una llar que sàpiga doncs, una mica de cuidar-los. No són grans problemes de cuidar-los, però bueno, a la gent li costa una mica l'arribar a adoptar-los. Llavors el que ens trobem és amb les cases d'acollida saturades.
Clar.
I que no, si no ens surten no podem agafar més, això és l'únic problema.
Clar.
I llavors tenim després altres gossos amb altres problemes i tenim un gatet petit ara també amb paràlisi, el Murri, que és molt simpàtic, que també hi ha algun vídeo a la nostra pàgina, i els altres que tenim són animals doncs, amb epilèpsia o amb dismànies o amb problemes que han tingut de cadera, bueno, tenim una miqueta de tot. El que la gent normalment es pregunta és si és pel tema de les cadires i dels gossos amb paràlisi o els gats.
Una pregunta. Lo de la banyera, és que nosaltres hem tingut un gos ara que l'han tingut que operar i el veterinari ens va aconsellar. El que passa que sí que tenim, no sabem massa com... És un aparell molt gros per posar dintre de les nostres instal·lacions o què? Ens van una cinta per córrer.
Sí, sí. A veure, nosaltres els portem a un centre. No tenim nosaltres.
Ah,
perquè
vale.
Clar, nosaltres treballem en cases d'acollida. Però hi ha molts centres ara que tenen aquest aparell. Si voleu, us podem posar en contacte amb ells.
Bueno,
us podrien, sí, us podrien explicar una miqueta. Perquè clar, és com una cinta amb aigua dintre. Llavors, clar, jo suposo que també per fer-li els exercicis t'han d'explicar com ficar-li les potes, saps una miqueta, sempre, nosaltres sempre seguim els consells de les fisioterapeutes i dels veterinaris, perquè també és molt important que la gent sàpiga que un gos no camina. Hi ha molta gent que diu, ah, cadira de rodes. I no, s'ha de fer amb un veterinari que sàpiga, amb un fisio que sàpiga, perquè potser depèn quina cadira que li fiquis no li va bé. I llavors li pots fer més mal que bé. Si fiques una cadira que de darrere no li va bé, li pots contracturar les potes de davant.
Clar,
nosaltres volem que la gent es tingui en compte que això no es pot fer, fico una cadira, me la faig a casa com un Lego i ja està. Que s'ha de fer amb compte i sempre mirant les necessitats especials d'aquell animal en concret.
Jo que estava pensant ara és que realment tots aquests aparells, tots aquests centres que dius que aneu, tot això, bueno, econòmicament deu ser impressionant. Llavors, la pregunta, vosaltres com ho feu tot això? Teniu socis? Teniu, rebeu subvencions?
No, subvencions no tenim. No,
cap mena de subvencions. O sigui que, per lo que no, veig, anem d'ajudes, no? Per dir-ho d'una manera.
Nosaltres tenim la sort que els veterinaris i les fisios amb les que treballem doncs ens fan un preu. Està clar que ells viuen d'això, llavors tampoc poden massa, però bueno, nosaltres tenim una cinquantena de socis que paguen 20 euros cada 3 mesos i després tenim un grup de teaming amb 200 persones que fiquen un euro i després doncs anem a fires, venem cosetes, samarretes, tasses i bueno, amb això a poc a poc doncs anem fent i anem pagant les factures. L'última del Bart aquest que comentem que hem operat, només l'operació amb un 50% de descompte eren 1.000 euros. Llavors, hem d'anar poc a poc, tampoc podem assumir més animals dels que podem mantenir. Llavors, clar, nosaltres tenim això molt clar. Si els tenim, hem d'estar en condicions. I per això, doncs, de mica en mica.
Hauríem d'especificar, ho dic perquè la gent potser pot estar pensant que estem parlant d'un club, el Club de Cat, que el tenim aquí a Sant Cugat o que està a prop, i en realitat no. En realitat, on esteu, Núria?
Bueno, nosaltres treballem amb cases d'acollida, llavors no tenim un centre com una protectora, diguem, com vosaltres. Nosaltres tenim cases d'acollida i estan allà a Barcelona i a Cornellà. També col·laborem a Lloret, on tenim la seu, diguem, amb colònies de gats de carrer. Llavors estem una mica com repartides. D'això sempre depèn de les persones amb els voluntaris que tenim, on tenen la casa i on tenim els veterinaris, i estan entre Lloret, Barcelona, Cornellà, més o menys.
Ho dic perquè, per exemple, en el cas de la Carme, tu, Carme, com els vas localitzar? I com va ser, diguem, que vas acabar fent el tractament a...
No, o sigui, jo les vaig conèixer per casualitat, és a dir, que van coincidir en una protectora, em va interessar el tema i a partir d'aquí em vaig fer sòcia. Però res més, és a dir, jo el cas que parlava de la meva gossa va ser anys abans de conèixer-les, que jo vaig pensar, si les hagués conegut en aquell moment, doncs m'hagués anat molt bé, tenia el seu assessorament per no trobar-me en que només em donaven aquesta opció, operació o sacrificar si no sortia bé.
Perquè en el seu moment no hi havia...
En el seu moment suposo que no hi havia el coneixement que hi ha ara i potser també hi ha veterinaris que, malgrat conèixer aquesta realitat, potser no són partidaris, perquè pensen, encara tenen la idea de que el gos pateix quan no camina.
Amb els casos que hem tingut nosaltres, sobretot abans ho parlàvem abans d'entrar aquí, hem tingut algun cas de tenir que amputar alguna cama, inclús a vegades alguna cama de davant, que sembla sigui una miqueta més complicat. Això va ser precisament amb un gat que vam haver de tenir una amputació. Us asseguro que un cop ha passat el tema del postoperatori, que poden ser uns 15-20 dies, a vegades s'allarga una miqueta més, depèn de la recuperació de cada animal, ells acostumen a córrer com bojos, acostumen a ser la mar de feliços.
Amb tres potes poden... Però molt bé, hem tingut diversos gossos també.
Sí, nosaltres hem tingut
també
diversos així, fins i tot, jo recordo una molt especialment, que va ser el Hop, que va ser un cas que vam intentant salvar una cama de darrere durant mig any, aquell gos va patir una mica, va ser una miqueta complicada tot plegat, i des del moment que se li va decidir amputar la cama, van ser 20 dies, i el gos corria pel bosc, bueno, com un boig.
I pobreta, ella va patir abans. Sí. Intentar guardar-li la seva cama i va patir moltíssim, però érem reacis nosaltres mateixos.
I a vegades la nostra manera de fer, la nostra manera de veure les coses, fa que no actuem tot el correcte que...
Home, potser pensem més diguem, en nosaltres que no pas en l'animal, no?
Això segur,
ho fem des d'una perspectiva equivocada.
Sí, des d'una perspectiva nostra, no des de la perspectiva d'ells. Perquè ells, i suposo que vosaltres ho heu viscut molt, això, Debbie i Núria, ells de seguida s'adapten.
Sí, sí. S'adapta molt ràpid, i és que a més, bueno, fins i tot he tingut una persona que li aconsellava, i jo li aconsellava amb el seu gos que li amputàs la pota, que seria millor, però la gent és beàcia, no vol, volen intentar sempre salvar la pota, no?
Sí, sí.
I ella al final va decidir que sí, que havia d'amputar la pota del gos, i em va dir després, per què no me l'has dit abans? Que és molt més feliç, que és molt més... I dic, si jo t'ho porto dient 6 mesos almenys. Diu, és que li ha canviat la vida, bueno, és que l'hem fet un pes a sobre, i realment, o sigui, és que són, la gent es sorprèn i tot de l'adaptació tan ràpida que tenen ells. O sigui, ells no qüestionen tant com nosaltres, simplement accepten i fan el que puguin. I els hi torna la felicitat en molt poc temps, realment.
Molt ràpid, pena, sí, que és veritat, la Hop va ser... Nosaltres va ser una lliçó, eh?
Sí, sí.
La Hop.
La Hop.
És a dir, que la vam fer patir sense necessitat.
Sí. I la gata aquesta que tenim, que li falta una cama de davant, va ser vam trobar un gat amb una cama... Bueno, no sé ben bé ni com s'aguantava aquella cama, perquè era horrible. I aquella, no hi havia cap dubte, es va haver d'amputar de seguida, fins i tot estava una mica infectada, aquella gata pensa que puja als arbres i tot. Vull dir, viu en un jardí i puja a l'arbre i corre i és més feliç que, bueno, estava mar de bé. I per això jo crec que a vegades ens hem de posar en mans dels veterinaris, que ells són els que poden veure, i que avui en dia, si algun veterinari pues, realment aquesta opció no la contempla, pues, a vegades una segona opinió també va bé saber-la.
Jo crec que avui un dels aprenentatges que podem fer és que quan et donin una resposta en la visita al veterinari, doncs sempre hi ha una altra opció, no? que contrastar, vull dir que no s'acaba ja la història, com en el cas de la Carme i en els casos que ens han comentat tant la Debbie com la Núria, doncs que, bueno, que potser cal fer un pensament i pensar no com hem pensat fins ara des del nostre punt de vista, sinó pensant en que, bueno, que l'animal pugui millorar la seva situació i campar tranquil·lament com ja ens han estat explicant, no?
Però és que a vegades això que estàs dient tu, clar, penses, bueno, per què millor eutanasiar, no? Però clar, és el teu gos o el teu gat, I tu li tens un bueno, l'estimes, i llavors és una oportunitat que et dona de continuar a tindre'l, però amb una, a veure, dignament, no? És a dir, que puguem-se moure tranquil·lament d'una forma o d'una altra, i no arrastrant-se i...
No, sí, les proves ja són evidents, i ho ens acaben d'explicar, que un cop ho han resolt, doncs...
Ja està, molt més ràpid que nosaltres.
Feliços, no? No sé si hi ha alguna qüestió més, Francesc.
No, en principi no, jo anava més que res, pues, tornar a insistir en el tema de que veieu, entreu a la pàgina del Club del Cat, veieu les imatges i els vídeos que hi ha, que estan mirant jo aquests dies, dels vídeos que hi ha dels gossos i gats que tenen, i realment veureu que val la pena tirar endavant i informar-se del tema.
El Club de Cat.
Club de Cat.
Club de Cat amb cada...
De quilo.
Amb cada quilo. Perquè la gent no es perdi i ho pugui trobar, i allà trobaran doncs, la tasca que fan, i si tenen una necessitat, que puguin posar-se en contacte amb...
O fer-se socis.
Si vols, Núria, si vols aprofitar per dir com es poden fer socis del Club del Cat...
Sí, doncs si volen poden contactar amb nosaltres per la pàgina de Facebook del Club de Cat, i si no poden escriure al mail, que és sociosCDK@gmail.com, i llavors ja els comentem com funciona, i si no simplement poden entrar al nostre tímid i per 1 euro al mes col·laborar. I també, bueno, si em permeteu, que és molt important que la gent es conscienciï que aquests animals després de nosaltres necessiten una llar, que la gent sempre vol el cadallet, el maco, el sa, i aquests animals són molt bons, són molt carinyosos, necessiten una oportunitat, i que si ells no surten, no podem entrar més, i hi ha molts animals que ho necessiten al carrer. I res, només això.
Molt bé, doncs a la Debbie i a la Núria del Club de Cat els agraïm moltíssim que avui hagin estat amb nosaltres compartint aquests minuts al Sant Cugat a Fons. Gràcies i felicitats per la feina.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies i bon dia. I a vosaltres us espero la setmana que ve.
Això mateix.
Sí, sí. Amb un altre tema, cada setmana, sorprenent, eh? Carme, tu quan vulguis, ja saps, ja no és la primera,
vegada, tercera,
ja. Avui com a testimoni per explicar-nos doncs, com vas arribar a conèixer i sí, per què, sí. No? Molt bé, doncs gràcies a tots, arriba el moment ja de tancar el programa d'avui, a partir de les 12 arriben les notícies i nosaltres continuem treballant per tenir a punt demà a partir de les 9 una nova edició del Sant Cugat a Fons. Gràcies a tots i molt bon dia, adeu-siau.